COPE Vinaròs.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des de l'edifici del Bisbat de Tortosa, i acompanyats, com sempre, per Poli Hernández, aquí al control, volem compartir amb tots vostès la informació de la nostra diòcesi de Tortosa. Una informació que, certament, està carregadíssima de moltes notícies. De moltes notícies per molts de motius, entre altres perquè estem pràcticament ja a tocar aquest inici de la Setmana Santa. Estem entrant en el que és conegut com la Setmana de Passió, i que és la setmana prèvia a la Setmana Santa, i que no deixa de ser una setmana molt important, especialment per la ciutat de Benicarló, que des de el passat, des d'ahir, no? I començant avui, ha començat ja el novenari del Sant Crist de la Mar de Benicarló. No es va poder fer la pujada tradicional perquè certament la situació pandèmica és la que és, i l'últim que volem o que vol Sanitat és tenir les grans aglomeracions, que certament sempre produïa aquesta festa de la pujada del Crist de la Mar. Però això no va impedir que el Crist pugés, que el Crist certament pues estigués a la parròquia de Sant Bartomeu, i que durant tota aquesta setmana, doncs durant 9 dies, es porta a terme aquest conegut novenari del Sant Crist de la Mar de Benicarló. Els fills del poble seran uns dels protagonistes d'aquest novenari, un novenari que certament ens convida a tots a acompanyar el Crist clavat a la creu, i també la fe d'un poble. Un novenari que ens convida a tots, certament, a tenir aquest moment de gràcia, i que és especial, també, aquest novenari, perquè recordem que l'any passat doncs no va poder ser possible d'una forma física, sí que va ser possible d'una forma, en aquest cas, a través de la televisió, però aquest any tornem a tenir l'oportunitat de poder seguir el novenari doncs físicament, anant allí a celebrar aquest novenari. Això per una banda. Per l'altra banda, també hi ha que dir que estem de festa grossa, perquè demà és un dia d'ordenacions diaconals aquí a la Catedral de Tortosa. Tres persones, en definitiva, dos per a un, esperem, diaconat transitori, i després un tercer per a un diaconat permanent, seran els que el senyor bisbe ordenarà: el Mateo Bordignon, Juan Manuel Borràs i el Santi Martínez Alonso seran els tres candidats a rebre aquest orde del diaconat. Un moment de pregària, un moment de il·lusió per a la diòcesi de Tortosa, que certament ens ha de convidar a tots a viure, en aquest cas, aquest moment de gràcia, i certament pues, a pregar des d'una forma també molt, molt directa per les vocacions al nostre seminari, ja que tota ordenació és un moment d'alegria, però també un moment d'una mica de pena, perquè són joves que deixen el seminari, que deixen llocs buits, no?, i que s'entreguen ja al Senyor d'una forma molt directa a la nostra diòcesi. Per això donem gràcies a Déu per aquesta ordenació, i que de ben segur serà un èxit, tot i les precaucions que s'han de prendre, doncs serà una celebració limitada a la normativa que hi ha pertinent en aquest temple de l'Església Catedral Basílica. També aquí dic que la festa de Sant Josep, avui recordem que és la festa de Sant Josep, que certament també mouria moltíssima gent, i que lògicament, doncs, especialment a Benicarló, que seria dels llocs on més festa hi hauria, doncs això no ha impedit, no?, que es pogués celebrar l'Eucaristia de Sant Josep amb les mesures pertinents i corresponents, però que tot i així, doncs, sigués, amb certa melancolia mirem el que ha sigut en altres moments aquesta festa, per una part, però per l'altra part, hi ha que dir que, bé, ens hem de posar les mans de Déu per a que pugui anar millor de cara al futur. Festa de Sant Josep avui, i un Sant Josep que certament també ens convida a pregar pel nostre seminari, perquè lligada a la festa de Sant Josep és la festa del seminari. El seminari és una institució aquí a la nostra diòcesi de Tortosa, que a nivell d'edifici tothom la coneix, perquè és aquest gran edifici que ha acompanyat a la nostra diòcesi al llarg de tants i tants d'anys, però no s'ha de quedar aquí. És una institució on es preparen els jovens per a ser els futurs preveres. I avui he pregat d'una forma especial per les vocacions al sacerdoci, per a que el Senyor continuï cridant a molts de jovens, per a que siguin humils, per a que sàpiguen ser despresos, per a que no siguin com el jove ric que mira en el seu interior i es queda en el mateix, sinó que siguin despresos com els deixebles, que saben deixar les xarxes, que saben deixar la seva feina, la seva família i seguir al Senyor. Aquesta hauria de ser el desig de la nostra pregària d'aquesta diada de Sant Josep. Una diada que certament també ens convida a compartir-ho d'una forma especial amb el motiu que el ha portat el Papa a tirar endavant aquest any especial de Sant Josep. Un any de Sant Josep que ens convida a acostar-nos a aquesta imatge d'aquest sant, un sant que certament és el sant del silenci. Així apareix moltes vegades en el Nou Testament, en l'Evangeli, de les poques vegades que apareix, però les poques vegades que apareix és cert que precisament l'hem de contemplar en el seu silenci, en la seva paternitat, en la seva presència, en la seva fe, en la seva fermesa. Per això, possiblement, el Papa Francesc va voler dedicar aquest any especial, aquest any, a Sant Josep. I aquí certament que hi ha molta devoció a les nostres terres i a les nostres comarques d'aquesta festivitat, d'aquest sant. I per aquest motiu, doncs, han hagut arxiprestats que han emprès iniciatives diferents, com aquest que de la Terra Alta, que doncs ha fet estampes a nivell de tot l'arxiprestat per a poder celebrar aquest any de Sant Josep d'una forma molt, molt més directa. I també diré que la Quaresma està associada al temps de recés. El recés que es va portar a terme el passat dilluns a la parròquia dels Àngels de Tortosa, dirigit als preveres, i que es portarà a terme el proper dilluns a la parròquia del Crist de la Mar, el proper dilluns, precisament, per la zona sud del bisbat. Un bon grapat de preveres van prendre part d'aquesta iniciativa, que també, lògicament, tot i les circumstàncies que estem vivint, doncs no va fer que molts s'hi poguessin ser-hi presents i estar i compartir una estònia de pregària amb els germans preveres. I això és un bon repàs a les notícies d'aquesta quarta setmana de Quaresma.
En mediodia,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El passat dijous era festa grossa a la nostra diòcesi de Tortosa. Hagués o ens hagués agradat que hagués sigut en altres circumstàncies, certament, però vivint la pandèmia que estem vivint, doncs és el que hi ha, no? La festa grossa, certament, l'hem de traslladar a Horta de Sant Joan. I què millor que parlar amb el seu rector, amb mossèn Josep Garcia, d'aquesta festa grossa, ja que no és altra que el 500 aniversari del naixement d'un sant diocesà, Sant Salvador d'Horta. Mossèn Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sant Salvador d'Horta, possiblement, és un sant un poc poc conegut. De fet, és veritat que gràcies, i en això també s'ha d'agrair a mossèn Josep, als rectors que han passat per Horta de Sant Joan, doncs s'han fet més ressò, però possiblement se coneixia més, sense desmereixer altres sants i beats d'aquesta diòcesi, que el mateix Sant Salvador, que precisament ja fa 500 anys que va néixer aquí a la nostra diòcesi. Certament de que els rectors, els darrers rectors que han anat passant per Horta de Sant Joan, jo crec que s'han cuidat, i s'han cuidat molt bé, de fer extensible a tota la diòcesi doncs que Sant Salvador és un sant de la nostra diòcesi. No sé si mossèn Josep.
Sí, ell és un sant que va estar aquí a Horta, també va estar Jesús, i el podem considerar també un sant nostre.
I aquí dic que la parròquia d'Horta de Sant Joan ha fet moltes activitats al llarg dels darrers anys, fins i tot ha anat, no?, a veure el lloc d'on prové, en este cas Sant Salvador d'Horta. Explica'ns un poc quines han estat les activitats que al llarg dels darrers anys s'han organitzat en Horta de Sant Joan per a que la gent conegués més un dels seus sants.
Bueno, hem de dir que aquí a Horta no cal organitzar res perquè la gent conegui Sant Salvador, perquè és una cosa més que superconeguda. És més que conèixer, és fomentar, cultivar aquesta devoció tan gran que hi ha. Perquè Sant Salvador ni era de Horta, ni va morir a Horta, com diuen els seus gojos, va estar-hi 12 anys. I va fer grans miracles, i clar, la gent d'Horta pues, sempre ha estat molt agraïda a Sant Salvador d'Horta, i més o menys la Santa Estades de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Farners, tal, i també hi ha hagut diverses peregrinacions a Càller, on va ser el seu últim destino.
I aquí dic que també se porta a terme una novena, no?
Sí, bueno, això se fa tots els anys, que és la novena, els 9 dies anteriors a la festa del 18 de març.
Una novena que...
Hi ha tradició que ja jo he trobat així, s'invita antics rectors, altres mossens de la comarca, sobretot també tots de la Terra Alta, i cada dia predica un mossèn a la celebració de l'Eucaristia, i el rato inicial que es fa les confessions, cada dia un mossèn per a confessar, i es fa el rosari i la novena corresponent.
I aquí dic que aquest any les coses, comentants de lloc, són diferents, i que també d'una forma molt concreta doncs ha afectat, no?, a la celebració d'aquesta festa i d'aquesta novena. Quines han sigut aquestes alteracions, mossèn Josep?
Bueno, la primera alteració principal ha sigut que, bueno, pues l'any passat, el dia 5è de la novena, que ens trobàvem, vam dir que hi ha que suspendre la novena perquè ja es va començar la norma de que no es podia sortir de les cases, per tant no es podia desplaçar els fumes de l'església, i clar, hi eren moltíssims actes que havien preparat pel 500 centenari del seu naixement. Estem tots en ells, doncs, poder-los fer al 501, 502, 503, quan Déu vulgui, la pandèmia mos deixa. Però no obstant això, nosaltres continuem les ganes. Hi havia previstes peregrinacions a Càller com a Horta de Tela, que és un gran santuari que hi ha a Itàlia de Sant Salvador, xerrades, gojos, pregàries, misses al convent, les activitats ja havien preparades, però que s'han tingut que quedar totes en stand-by.
Com ho ha dit mossèn Josep, haurem d'esperar, no? Esperem de que realment se pugui tornar a fer, i evidentment,
sí,
no?
Sí, de fet, nosaltres estem molt contents perquè pues, en guany hem pogut ja celebrar la novena a l'Església d'Horta en les situacions actuals, 70 persones d'aforament, molt amb un plert, però no hem estat molt alguns dels dies. I demà pues, estem contents perquè podrem celebrar-lo al convent, a l'era del convent, així tenim més capacitat, unes 150 persones podran cabre, que no té res que veure que es plega aquí els altres anys el 8 de març.
Suposo de que serà el senyor bisbe, no?, el que presidirà...
Sí, demà presidirà el senyor bisbe, un servidor, altres mossens de la comarca, i també el rector de Sant... que era el convent de Reus, a Sant Salvador.
Suposo també que, de cara a la població, no deixa de ser també un motiu d'alegria, perquè, igual com l'any passat, se van tindre que suspendre el primer dia de novena ja la novena, no? Pues aquest any el fet de que, d'una forma, entre cometes, normal, se puguen començar ja a fer activitats, i més en concret aquesta celebració del dia de Sant Salvador d'Horta, no deixa de ser un motiu d'esperança, no?
Bueno, és un motiu d'esperança, també acompanyat pues, de com hem quedat les dades de la nostra pandèmia, i el primer previst en on es pugui realitzar els devots de Sant Salvador a Santa Coloma de Farners, que és on ell va néixer, per fer una missa, per dir-ho d'alguna manera, al inici, quan és una missa d'acció de gràcies en aquests 500 anys del naixement de Sant Salvador d'Horta.
Suposo que, no ho sé si en Santa Coloma de Farners esteu agermanats o no com a poble, perquè certament que teniu moltes coses en comú, no?
Pues no sé com està l'assumpte, però si no hi estem, hi estarem. Perquè si ha parlat el tema, no sé com està. Això porta més els ajuntaments, tant d'un lloc com de l'altre.
I aquí dic que tots els pobles que han tingut la, la bendició, mai més ben dit això de la bendició d'un sant, i que ha deixat petjades, és, bueno, pues, és un tema molt d'agrair, perquè després també en la religiositat, també en els edificis que envolten aquell poble, sembla que hagi deixat petjada Sant Salvador en Horta de Sant Joan, no? O Sant Josep?
Sí, n'ha deixat molta, i això es nota pues, perquè vens al convent, m'agrada tindre-hi molt, pues, sempre hi ha raus de flors, sempre hi ha candeles enceses, no és l'única festa que li fem, també se fan les festes d'abril, també es puja al mes d'agost, i particularment no agradaria reagir aquí al convent. No és el pilar, per suposat, perquè per la població d'Hortes la que és, però són molts devots que coneixen a Sant Salvador.
I que dic que els que no coneixen el convent d'Horta de Sant Joan, val la pena, ara que sembla que s'ha posat i d'alguna forma mig imposat el turisme dintre de la comunitat, pues, qui no conegui el convent de Sant Salvador de Horta de Sant Joan, val la pena, perquè és una construcció realment molt bonica i que val la pena visitar-la, no, mossèn Josep?
Com?
Crec que val la pena visitar aquesta...
Home, clar que val la pena, vull dir, està obert, però la Setmana Santa estarà obert, hi ha un horari, ara és al migdia, i es pot visitar el convent i la part que hi ha restaurada, que és molt poqueta, una sala d'exposicions amb la vida de Sant Salvador d'Horta, i també pues, lo que és l'església.
Pues aquells que ens escolten i que a lo millor no sabien què fer en aquesta Setmana Santa, ja saben un lloc que es pot visitar. A més, aquest any, exactament, en un any especial, que és l'any del 5è centenari, dels 500 anys del naixement. Exactament, val la pena, per tant. Mossèn Josep, no sé si ens deixem alguna cosa per compartir o no.
Bueno, compartir sobre Sant Salvador, que no ho sé, jo no sé què explicar-vos. Com per exemple, també aquí hi ha molt el costum de més d'uns novis anar de viatge novis a Cerdanya, estar a la compra de Sant Salvador, de més d'una persona de dos i d'edat, o el fet, i bueno, és aquesta devoció tan gran.
Doncs esperem de que aquesta devoció i també la de visitar el lloc de el lloc on
està enterrat.
Exactament, on està enterrat, pues pugui ser una tradició que es pugui fer molt pronte. Potser com a poble, bueno, la gent ho espera perquè, clar, serà també bé que se pot viatjar i que se pot tornar a una certa normalitat. Mossèn Josep,
s'espera, són moltíssimes, en fet, ara.
Això esperem, perdíem un momentet. Mossèn Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta festa de Sant Salvador d'Horta.
Moltíssimes gràcies.
I amb aquesta notícia posem el punt i final aquesta tarda amb la qual hem pogut compartir amb mossèn Josep aquesta festa de Sant Salvador d'Horta en el seu 500 anys d'aniversari. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El pròxim 25 de març, solemnitat de l'Anunciació, celebrem la Jornada per la Vida. La persona del Fill de Déu, del qual l'existència humana comença en el moment de la seva encarnació, és el major regal de Déu a la humanitat. La vinguda de Crist al món és una llum que obri a tots els homes un horitzó d'esperança, perquè ens anuncia que, malgrat les dificultats de la vida, aquesta val la pena ser viscuda. Si el Fill de Déu va acceptar una existència com la nostra, el fet d'haver sigut cridats per Déu a la vida és un acte d'amor. El Pare ens mira amb el mateix amor amb el qual contempla el seu Fill encarnat. Jesús es va fer un de nosaltres per a comunicar-nos la vida divina. L'existència temporal té una meta que va més enllà. És camí per a la vida eterna. Aquesta veritat de la nostra fe ens ajuda a entendre el gran valor que té per a Déu la vida de tot ésser humà. No obstant això, actualment ens trobem immersos en una cultura que no valora la vida com un do que ha de ser acollit amb gratitud. L'ésser humà és tractat com un objecte del qual es pot disposar segons la pròpia voluntat. Quan no es vol acollir el fill concebut, es justifica la seva eliminació. Quan es desitja, es justifiquen tots els mitjans que els avanços científics i tècnics ens ofereixen i es fabriquen éssers humans pels quals es paga, com s'adquireix una mercaderia. Reduït l'ésser humà a un objecte, deixa de tindre un valor absolut. Es mesura amb els mateixos criteris que les coses, la utilitat i la qualitat. Quan una vida no es considera útil o no gaudeix de la qualitat que desitjaríem, es pensa que no val la pena viure-la. Aquesta mentalitat es va assumint progressivament per la societat i fins i tot pels malalts, que arriben a pensar que són una molèstia i que ja res han de fer aquí. La fragilitat és un aspecte constitutiu de l'existència humana i ens hem de preparar espiritualment per acceptar-la. Els creients que contemplem la vida humana amb la mirada de Déu sabem que ningú val menys en cap circumstància. Això s'uneix a un altre tret que caracteritza la nostra cultura: la identificació dels desitjos amb els drets i l'absència de tot límit ètic que puga ser una barrera per a la realització dels propis desitjos. Els drets humans són una garantia que ha de protegir a les persones. El dret de tot ésser humà a la vida té com a conseqüència el deure de l'Estat i de tots els membres de la societat a protegir-la en tots els casos. La identificació dels drets amb els desitjos ha portat a l'aprovació d'una sèrie de lleis que deixen la vida humana en mans dels altres, dels pares, en el cas del no nascut, o dels familiars o sistema sanitari, en el cas dels ancians o dels malalts greus. Encara que tenim la sensació que aquesta cultura és irreversible, els cristians no hem de perdre l'esperança. Sant Josep, que va acollir i va protegir la vida del nen Jesús, ja que en la tradició catòlica ens encomanem per demanar-li una mort en gràcia, que és l'autèntica mort digna, ens ajuda a trobar camins per a ser custodis de la vida de tot ésser humà. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.